Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 19 de novembre del 2023. 42 minuts queden perquè surti el sol per l'horitzó de Cadaqués en un dia que s'ha de pondre per Alcanar a poc després de 6:15 de la tarda. De seguida, la informació del temps, que com ens explicava el Martí Oliveres, ve marcada per un diumenge càlid, però càlid, pràcticament de setembre, amb temperatures que poden arribar avui al migdia, atenció, als 25 graus. I estem a 19 de novembre. Ahir van arribar 23 a les Terres de l'Ebre. Per tant, ambient de final d'estiu a ple novembre. Això ha de ser un dia, en tot cas, marcat per el sol, però que anticipa una caiguda de temperatures molt significativa, em diu el Martí Oliveres, a partir de demà dilluns. Per tant, canvi important de temps a la vista en les pròximes hores. Un diumenge que s'obre amb l'expectativa de saber, de conèixer, veurem si és així, la composició del nou Consell de Ministres de Pedro Sánchez, tot i que pot retardar-se encara fins dilluns de la setmana entrant, tot i que, com explica el diari El País, no és descartable que alguns dels noms es filtrin ja al llarg d'aquest matí. De moment no hi ha masses novetats, les travesses pugen i baixen noms, però pendents, en tot cas, de qualsevol novetat. I un parell de notícies d'abast internacional, la primera important, la possibilitat d'un alto el foc a Gaza. El Washington Post ha publicat aquesta matinada que estarien a prop d'un acord el govern d'Israel, el govern de Benjamin Netanyahu amb Hamas, la possibilitat d'un acord de 5 dies d'alto el foc amb l'alliberament a canvi d'un gran nombre d'hostatges, una cinquantena. Seria el primer alto el foc important des que va començar el conflicte. I la segona, el Vodevil, que hi ha instal·lat a l'empresa OpenAI, la creadora de ChatGPT. Us explicàvem ahir a aquesta hora que havien fet fora el seu creador, gran guru de la intel·ligència artificial, Sam Altman, un dels noms més transcendents de Silicon Valley. Doncs bé, en les últimes hores s'especula que podria haver-hi marxa enrere i un retorn a la companyia, que evidentment tindria conseqüències encara per calibrar amb un personatge que se l'ha qualificat pràcticament com l'Steve Jobs de la intel·ligència artificial. En parlarem de tot plegat en un dia que farem avui, basar de les sorpreses de seguida, embalat, vermut i moltes coses més des d'ara mateix i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps, amb Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Albert Ferran i Martí Oliveres. Bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que us deia, amb novetats sobre el conflicte al Pròxim Orient, el diari The Washington Post publica que Israel i Hamas estarien molt a prop de tancar un acord per un primer alto el foc de la guerra que va arrencar el dia 7 d'octubre.
Sí, seria un pacte per aturar totes les hostilitats com a mínim durant 5 dies, temps en què Hamas alliberaria una cinquantena dels més de 200 hostatges que recordem que va fer durant la incursió a Israel. El text amb què es treballa també inclouria una vigilància des de l'aire per assegurar que totes les parts respectarien aquesta pausa del conflicte durant tots els dies que s'allargués. Oficialment, tant els Estats Units com Israel han negat de matinada que s'hagi arribat a l'acord ja, però les negociacions per assolir-lo hi són i estarien avançades, com explica el Washington Post. Sobretot amb la clau dels hostatges. Les trobades que hi ha hagut han comptat amb representants de Tel Aviv, també de Washington, i mediadors catarians que feien de mitjancers de Hamas.
Precisament a Israel, la protesta dels familiars de les persones segrestades per Hamas ha agafat tot el protagonisme en les últimes hores. Així es manifestaven els familiars que ahir van arribar a Jerusalem, a les portes, de fet, de l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu, després de caminar durant 5 dies des de Tel Aviv. Es queixen de no rebre informació sobre els seus familiars i amics i per això volen augmentar la pressió sobre el seu govern. De moment, però, la pressió més gran a la guerra és la que manté Israel contra Gaza.
Sí, perquè les últimes hores hi ha hagut una doble ofensiva de l'exèrcit israelià, ha deixat un centenar de morts més. Els objectius, una escola de les Nacions Unides que acollia refugiats palestins i també un camp de refugiats. De nou, l'argument de Tel Aviv és que en aquests indrets hi havia membres de Hamas. Tot això en paral·lel a l'evacuació forçosa, segons la part palestina, de l'hospital més gran de Gaza, el d'Al-Shifa, d'on ahir van marxar la majoria dels milers de persones que hi havia. Hi havia pacients, equips mèdics, però també molts refugiats.
Novetats per tant a Israel. Veurem si es confirma en les pròximes hores la possibilitat d'aquest alto el foc que explica el Washington Post. A les 7 i 5 minuts, pel que fa a la política, continua l'expectació per saber com serà el nou govern espanyol. Pedro Sánchez està acabant d'enllestir la llista amb els noms del nou Consell de Ministres que, segons explica el diari El País, Aurora, ha de blindar el nucli dur del president espanyol.
Sí, és a dir, que continuaran com a noms forts de Moncloa, l'actual ministre de Presidència, Félix Bolaños, també el cap de gabinet, Óscar López, o la mà dreta de Sánchez, Antonio Hernando, a més de les ministres María Jesús Montero i Pilar Alegría. També es mantindran Santos Cerdán, en aquest cas com a peça clau al PSOE, i Manuel de la Rocha com a gurú econòmic. Per tant, el canvi no serà tan radical com amb la remodelació del 2021, però sí que hi haurà algunes sacsejades entre els ministeris que Sánchez vol renovar, de dalt a baix, i a Justícia, Igualtat i Política Territorial. Explica El País que Sánchez ja ha començat a fer algunes trucades, però que l'anunci es farà demà per aprofitar el simbolisme del 20N. Tot i així, no es descarta que algun nom es pugui conèixer avui. El País també explica que la dimensió que ha agafat la picabaralla entre Sumar i Podem pel repartiment de carteres ha sorprès a Sánchez. El president espanyol n'ha parlat en algunes trucades amb Yolanda Díaz i, mentrestant, la líder de Podem, Ione Belarra, llançava el dard a Díaz per recordar-li que la decisió de qui serà ministre és de Pedro Sánchez.
La persona que toma esas decisiones que es el presidente. Todos los votos a favor se dieron ya el pasado jueves. Nosotros lo que queremos es que el próximo gobierno transforme. Y de ese es el debate que estamos viendo en estos días. Si va a haber un gobierno de transformación valiente o si va a ser un gobierno en el que solo mande Sánchez, como estamos viendo en estos días.
I insistia, per enèsima vegada, que Irene Montero ha de continuar com a ministra d'Igualtat.
Hi havia veus que apuntaven que un altre dels motius pels quals Pedro Sánchez deixava per demà dilluns l'anunci del nou Consell de Ministres era per no compartir focus mediàtic amb la manifestació de la dreta ahir a Madrid. Va ser una concentració multitudinària, molt gran, a plaça de Cibeles a Madrid, en què, segons la delegació del govern espanyol, hi havia 170.000 persones. És el doble de la xifra que van donar la manifestació de diumenge passat a la Puerta del Sol. L'altra imatge del dia va ser la de centenars de persones caminant a peu per l'autopista cap a la Moncloa.
Sí, la policia va haver de tallar aquesta autovia a l'A6 per evitar que els manifestants s'apropessin més del compte al recinte de Moncloa. El dispositiu va permetre aturar-los i al cap d'un parell d'hores els manifestants van començar a tornar cap al centre i desfer la protesta. Bona part dels que van anar cap a la Moncloa provenien de la concentració de Cibeles, que va tornar a ser una exhibició de força de la dreta i l'extrema dreta contra l'amnistia i el govern de Sánchez. No hi va faltar cap dels líders polítics. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo avisava Sánchez que no té el suport social per fer l'amnistia, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, reclamava al PP coordinar-se per aturar la llei.
Miles, y yo diría que millones, socialistas que no han votado a este gobierno, que no han votado a la amnistía.
Hay que seguir resistiendo con una movilización social sostenida, hay que dar una respuesta institucional coordinada, hay que darla en las regiones donde no hay una mayoría golpista.
Durant la resta del dia hi va haver més protestes, a més de la concentració davant de la seu del PSOE a Madrid de la nit, d'aquesta passada nit, on la policia ha tornat a intervenir per dissoldre un grup de violents. Al vespre, la Falange va plegar desenes de persones en una protesta paral·lela, i també a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, un centenar de persones van resar de genolls i rosari en mà contra l'amnistia i per la unitat d'Espanya.
La polarització al carrer, que també es trasllada avui als articles d'anàlisi a la premsa, Víctor Vives.
El periódico expressa inquietud per la irrupció de l'extrema dreta en les protestes i la inflamació i la desinformació a les xarxes socials. En canvi, l'Ara assenyala el PP, alerta de la deriva en què ha entrat de competir amb Vox, que el pot abocar, diu, progressivament a posicions més extremistes. El director de l'ABC, Julián Quirós, a qui qualifica de radical, és a Pedro Sánchez. Per això considera una esperança les protestes al carrer i la consigna cridada ahir a Cibeles. No som serfs, som ciutadans lliures i iguals. La Razón també diu que hi va sortir al carrer molts dels que se senten al·ludits per la filosofia caïnita de Sánchez, el que acusa de dividir els espanyols en dues meitats. I segons Lucía Méndez del Mundo, Feijóo ha assumit l'estranya bicefàlia d'home d'estat i líder de la pancarta en un PP abocat a la resistència. Finalment, Enric Julien a La Vanguardia augura que la mobilització permanent que va ordenar Aznar no s'aturarà fins a les eleccions europees del juny de l'any que ve, en què es verificarà la relació de forces.
Mentrestant, a l'Argentina, avui és la segona volta de les eleccions presidencials més tenses de les últimes dècades, amb les enquestes mantenint frec a frec el combat entre els dos candidats, el peronista Sergio Massa i l'ultraliberal d'extrema dreta Javier Milei.
36 milions d'argentins poden votar avui per triar entre dos models de país oposats davant una societat castigada per la inflació i la pobresa que ha polaritzat l'electorat. Massa es postula com el candidat de consens, que vol fer un govern d'unitat nacional, mentre que Milei és el candidat del trencament, amb l'aposta per reduir l'Estat i dolaritzar l'economia.
I mentrestant continua la polèmica per l'acomiadament de l'empresa OpenAI dels seus fundadors i creadors de ChatGPT, perquè en 24 hores la situació sembla que s'ha capgirat com un mitjó i ara la junta de l'empresa estudia plegar i que sigui Sam Altman, qui va ser expulsat, qui recuperi el càrrec de CEO.
La qüestió és que hores d'ara Altman no tindria clar tornar-hi després de com es va gestar la seva sortida i demanaria canvis en el funcionament de l'empresa. Res no està gens clar perquè una part important dels treballadors també han advertit la junta que ells se n'aniran si Altman no torna i que el seguiran si crea una nova empresa. Tot plegat fa que ara mateix OpenAI estigui en una caiguda lliure sense el seu fundador.
Les 7 i 11 i encara sobre tecnologies, el sistema Red 6 que gestiona els pagaments amb targeta ja torna a funcionar de nou amb normalitat després de l'ensurt d'ahir a tot Espanya.
Va ser una caiguda temporal de apenes un parell d'hores, però que va fer evident la dependència amb les transaccions digitals. Durant aquesta estona va deixar de funcionar molts datàfons, però també caixers automàtics i el servei de pagament amb telèfon mòbil de Bizum. La fallada va afectar, com deies, Catalunya, però bona part de l'Estat.
Una fallada que va ser poc abans que Badalona donés ahir per inaugurades les festes de Nadal en ple novembre. Anava l'encesa de llums del famós arbre de Nadal de 40 metres amb què Xavier García Albiol, l'alcalde, ha volgut competir amb Vigo.
Sí, l'arbre el va inaugurar, com sentíem, l'alcalde de Badalona, que va estar visiblement efusiu des d'aquest compte enrere una mica accidentat fins als balls de celebració un cop encès l'arbre. Molts veïns van apropar-se fins a la plaça del president Tarradellas, on, segons la Guàrdia Urbana, s'hi van aplegar 50.000 persones.
Pel que fa als esports, a les 7 del matí, fa 12 minuts, ha arrencat la cursa del Gran Premi de Las Vegas de Fórmula 1, Albert Ferran.
Sí, ha començat molt accidentada perquè a la primera volta hem tingut safety car virtual i ara tenim el safety car. Per tant, en 5 voltes ha passat gairebé de tot. Només a la sortida hi ha hagut una sortida accidentada en què, entre d'altres, Sainz i Alonso han fet una virolla i han perdut posicions. I quan portàvem 4-5 voltes hi ha hagut un accident de Lando Norris que ha provocat que ara tinguem sobre l'asfalt el cotxe de seguretat. Ara mateix la classificació amb Verstappen, el líder del Mundial, encapçalant la cursa, seguit de Leclerc, i els pilots espanyols els tenim a la cua. Sainz és 17è i Fernando Alonso és 18è. Això pel que fa a la Fórmula 1, però la principal cita del dia és el Barça-Madrid femení a les 12 del migdia a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb més de 40.000 entrades venudes. El Barça sense Alexia pot començar a encarrilar la Lliga si aconsegueix els 3 punts. Pel que fa a la jornada de seleccions, Espanya rep Geòrgia a 3:15 amb els blaugrana, Lamine Yamal, Ferran Torres, Íñigo Martínez i Gavi. A més del futbolista del Girona, Aleix García. La selecció espanyola en té prou amb un empat per ser primera de grup. Ahir 3 seleccions van aconseguir el bitllet per l'Eurocopa. Països Baixos, Suïssa i Romania. En canvi, la Noruega de Haaland s'ha quedat sense opcions. No tindrem a Haaland l'estiu vinent a l'Eurocopa. Destacar també la pallissa de França, 14-0 contra Gibraltar. A segona divisió, mentrestant, primera victòria de l'Espanyol de Ramis, 2-0 contra l'Elx, i en tenis aquest diumenge juga la final de la Copa Masters entre Jannik Sinner i Novak Djokovic. També tindrem un català a la final de dobles, és Marcel Granollers.
I pel que fa al temps, temperatura a finals d'estiu gairebé en ple novembre,
sí,
no, Martí?
Sí, això sí, al migdia, perquè ara mateix fa fred o fresc en el cas de la costa, amb inversió tèrmica, ambient més fred a les planes que no pas a muntanya. Per tant, molta diferència, contrast tèrmic entre la nit i el dia. Això sí, al migdia es dispara la temperatura per sobre fins i tot dels 25 graus en algun punt del prelitoral, amb sol i alguns núvols poc importants.
Un minut i un quart de vuit.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Aquest Black Friday a Movistar hem format un equip de campions per ajudar-te a triar dispositius per tota la família.
¡No vamos a matar! Amb Mi Movistar ara pots estrenar fins a 5 dispositius i, a més, afegir-hi línies mòbils addicionals al 50%.
Esta oferta és la fera!
Et mereixes un Black Friday millor. Informa-te'n al 1004, a les botigues o a Movistar.es.
L'aclamat director Daniele Gatti es posa al capdavant de la Mahler Chamber Orchestra per oferir tres mirades a la sinfonia en un concert imperdible.
El 25 de novembre a l'Auditori sonaran la sinfonia en do de Stravinsky, la concertant de Haydn i la clàssica de Prokofiev.
Entrades a auditori.cat.
Al Saló Ocasión les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
52.317, 5, 2, 3, 1, 7, de la sèrie 33, 0, 3, 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ràdio Memòria.
Vinga, entrem a aquesta hora a la màquina del temps per escoltar moments de la història de la ràdio a Catalunya. Què tal, Edu de Batlle? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Què recordem avui?
Doncs mira, ahir tiràvem de memòria per recordar el 23F i l'entrada de Tejero al Congrés en veu de la SER. Doncs bé, uns minuts després d'aquell dia, del 23 de febrer del 81, en un altre punt de Madrid, els militars entraven també a la ràdio i a la televisió públiques. Així ho explicaven a Ràdio Nacional un cop fallit el cop d'estat. La veu que sentireu és d'Eduardo Sotillos.
Señores, muy buenas noches. A las 8:45 de esta noche se personaron en las instalaciones de Radio Televisión Española en Prado del Rey, en Madrid, un grupo de soldados del ejército de tierra con unidades blindadas y a las órdenes de un capitán. Se dirigieron en primer término al edificio de Televisión Española y conminaron al director para que la emisión siguiera transmitiéndose normalmente. Inmediatamente después se trasladaron al despacho del director general de Radio Televisión Española, del ente público, en la Casa de la Radio, y le dieron instrucciones para que Radio Nacional de España pasase a transmitir estrictamente música militar, al igual que Radio Cadena Española, y para que Televisión Española tampoco emitiese programas informativos. Siempre desde el despacho del director general, el capitán que mandaba las fuerzas mantuvo conversaciones con varios mandos militares hasta que entre 9:00 y 9:15 recibió instrucciones para desalojar este recinto que mantenía ocupado, y dejando en libertad a los responsables de Radio Televisión Española para seguir emitiendo la programación ordinaria. Durante todo este tiempo, queremos subrayar el dato, el personal de Radio Televisión Española se mantuvo en sus puestos de trabajo en absoluta calma, sin que se produjera el más mínimo incidente.
Brutal, ¿eh?
Sí, això es va emetre, doncs, havia ser una hora i mitja, dues hores després que els militars abandonessin la emissora.
Fixa't, la voluntat era anar allà i que posessin música militar. Ja està,
sí, era l'inici d'un cop d'estat, també a la ràdio i televisió pública.
Importantíssim, per altra banda. Gràcies, Edu.
Fins ara.
Tots Sants. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i diumenge és Tots Sants al Via Lliure. Felicitem alguna gent que és el seu sant en particular. Hi ha gent que el seu nom no és el santoral, però que pobres també mereixen algun tipus de felicitació. Avui és diumenge 19 de novembre. A qui hem de felicitar, Blai?
Doncs avui felicitem a Sant Abdies.
El Sant Abdies.
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 Sí, sí, va ser el quart dels profetes menors i se'l considera l'autor del llibre d'Abdies, evidentment, un text que forma part de l'Antic Testament i del Tanakh hebreu. Pel que fa al seu significat, Abdies en hebreu significa servent de Yahvé.
Servent de Déu, per tant. Exacte. Abdies, no em sona, perquè jo no en conec cap, però n'hi ha algun a Catalunya?
Doncs mira, n'hi ha 12 repartits per tota Catalunya i la meitat d'ells estan concentrats a la comarca del Barcelonès. Però que el nom està desapareixent ho demostra que des de l'any 1990 cap nen ha rebut el nom d'Abdies.
Hosti, 32 anys sense Abdies nous? Pues,
vinga, animeu-vos.
Animeu-vos.
Que no desaparegui.
Va, i un nom que no sigui el Santoral Blai.
Doncs no ens mourem d'Israel per triar un de femení. Kaila, un nom que té
Kaila?
Un significat... Sí, Kaila. Un nom que té un significat força curiós, la que du la corona del llorer.
N'hi ha gaires de Kailas a Catalunya?
Són poquetes, Xavi. Només en tenim 17 a Catalunya, nascudes la majoria a partir del 2010.
Ah, mira.
I la meitat d'elles, o sigui, 9, concentrades entre el Barcelonès i el Vallès Oriental.
Ah, és un nom en ascens,
ara mateix. Sí, està bé, està
bé. Bé, felicitats a tots els...
Els poquets, Abdies.
Els 12 Abdies i a les 17 Kailas que hi ha al país. Gràcies, Blai.
A tu.
Vinga, torn per la nostra corresponsalia a TikTok. Què tal, Sandra Sotillo? Bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs de la TikToker més vella, amb B baixa, de TikTok.
Ah.
És una dona que es diu Lili Androniak, té 93 anys i més de, atenció, 12 milions de seguidors.
Carai, noi.
Els seus vídeos són molt graciosos, expliquen amb molt d'humor la vida d'una persona de 90 anys, com ha de ser, i, per exemple, un dels seus continguts estrella són els vídeos on planeja el seu funeral.
Joder, també la gent, de veritat,
Per exemple, un trend molt típic de TikTok, que és el Get Ready With Me, on la gent es vesteix i ensenya la roba que porta cada dia, doncs sí. Ella el fa preparant-se per anar-se a fer la foto pel seu obituari.
Get ready with me to take my obituary photo. My friend just passed away. And...
També en té un altre on es
cull... vídeo triant la roba per quan...
Per fer-se la foto de l'obituari. També en té un altre, així com deies, triant la roba que portarà el dia que l'enterrin.
Uh-huh.
O un altre amb la llista de les persones que no vol de cap manera que siguin al seu funeral.
Està
tot
bé,
amb
això.
Aquest humor que ara sentíem. I un dels seus últims vídeos que ha penjat és la playlist que vol que soni durant el seu funeral. I atenció, perquè no són les cançons que esperes d'una àvia de 93 anys.
Play these songs at my funeral. This is my funeral playlist. You better play Taylor.
Per exemple, entre les cançons que hi ha posades en aquesta llista, Endgame de la Taylor Swift.
Bueno, ella ja ho ha dit, eh? Millor que poseu la Taylor, eh?
Exacte, encara perquè traduïda seria com final de la partida.
D'acord,
no?
Endgame.
Exacte, també hi ha Happier Than Ever, de la Billie Eilish.
La cançó no és happy del tot, però...
No, vaja, és happy, però bé, ella diu que serà molt happy el dia que es mori. O també, carai, aquesta no deixa gaire explicació, Ghost, d'en Justin Bieber.
Humor negre d'aquesta setmana.
Humor negre, exacte. I finalment, Rush, de Troy Sivan, perquè diu que vol que tothom balli molt al seu funeral.
Com la senyora de tela marinera, eh?
Exacte.
Lili Androniak, es diu,
Lili Androniak, la trobareu a Granma, evidentment, la iaia de TikTok, Droniak.
Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Carolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 19 de novembre. Fem una reculada musical. Fins a quin dia 19 de novembre?
Doncs reculem 35 anys fins al 19 de novembre del 88.
No has trobat res més vuitantero i amb més sucre que això?
Jo crec que és un petit homenatge a Blai Morell, perquè
sí?
m'encanta.
Aquesta cançó, a veure, puja. No sé què és, eh? És una mica banda sonora...
Sí, d'anunci.
Ah, a veure...
Te'n recordes, no te'n recordes, no. O situes? Mira, un anunci de Coca-Cola
de
mític.
De Coca-Cola?
Coca-Cola, sí. Portava aquesta banda sonora, el First Time, de la Robin Beck. Avui el que recordem és que fa 35 anys que arribava al capdamunt de les llistes d'Anglaterra i que era un dels temes que sonava més a mig món en aquells moments. Aquest tema, però, també formava part del disc de la Robin Beck, tot i que es va fer servir també per l'anunci de Coca-Cola.
Oh,
aquest diumenge el Clàssic Femení es juga a RAC+1. A les 12, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Reial Madrid. Blaugranes i madridistes es disputen el liderat de la Lliga en un gran escenari.
Gol!
Viviu el partit a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb Laia Coll, Gerard Ballera, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Pere Aragall. Aquest diumenge el Clàssic Femení de Lliga es juga a RAC+1.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC+1. Torna el torró solidari de RAC+1 i Torrons Vicenç. Bo és bon. Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC+1.
Visca el torró, torró!
Tots som 1. RAC+1.
El Modena Ariza, periodista.
El Modena Ariza en campo entrenamiento de Ucrania.
Está en Ucrania, pero está a salvo, no os preocupéis. Le acabo de mandar un WhatsApp a mi marido, que él vive en Barcelona, y le he dicho que os escuchara, pero que estaba en un campo de entrenamiento.
Versió RAC+1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC+1. Tots som 1.
RAC+1. Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una qüestió més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC+1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Arribats a aquesta hora del matí, que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que en fi, que tot just estan tornant cap a casa seva després de, o bé de treballar, o en un altre extrem, tota aquella gent que encara no ha anat a dormir per qüestions d'oci i de gaudi, i plàcida per aquells que ara just es desperten amb una jornada de diumenge tan esplèndida com la que tenim per davant, i que obren un ull, encara es queden a dins del nòrdic del llit i esperant que avancin una miqueta més els minuts per finalment llevar-se. És aquesta hora la que nosaltres fem servir per desplaçar-nos a un racó que ens encanta, un carreró empedrat enmig de la ciutat, d'una de les ciutats del país que no hem volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions arquitectòniques, però que amaga al seu interior una pila de meravelles. És l'Albesar de les Sorpreses i a la porta sempre l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com estàs? Com a tots?
Jo molt bé. I tu?
Sí? Bé, força bé.
Bé.
Força bé.
Potser,
sí.
potser encara és aviat per valorar l'efecte del pluricó del pla.
Ah, no, però saps allò? Tu te'n recordes a les pel·lícules de l'Oeste? Que, clar, això, parlar de les pel·lícules de l'Oeste és com gairebé un anacronisme, eh?
Sí.
Però quan eres petit i veies les primeres sessions el dissabte a la tarda i llavors estaven, per entendre'ns, els vaqueros estaven en l'últim desesperat moment i de sobte començava a sentir la trompeta del setè de cavalleria, saps allò del tararataratara? Doncs aquesta setmana han començat a arribar cartes, no sé l'abast de la setmana passada com anirà. Pensa que aquesta setmana he tingut diverses conferències i a totes, sense excepció, la gent se m'acostava dient, bueno, què passarà amb el pluricocat? Tranquil, a veure què passa. Tranquils, tot està més o menys controlat.
Déu
meu,
senyor, on t'has de veure, Albert, de veritat.
Sí.
En fi.
Home, hem de fer aquests numerets una mica ridículs i
bastant,
patètics, però
bastant.
Mira, si al final, sí, per què negar-ho?
Sí,
però
sí.
Mira, si al final acaba responent al setè de cavalleria, tot això que agraïm. Clar que
vinga,
sí.
Va, anem a llegir cartes, doncs.
Mira, comencem amb una postal que està datada el dia 30 d'octubre i que ens arriba, atenció, des de Hong Kong.
Oh, caram. Molt bé.
Des de, al darrere veiem des del port Victòria, situat entre Hong Kong, la illa de Hong Kong, i la península Kowloon. I és, doncs això, una vista magnífica del port de Victòria, en tota una sèrie d'aquells edificis i amb caràcters, evidentment, diguem, orientals de tot indescifrables. I podem dir el següent. Benvinguts a Bert i Xavi, som la Rosana i en Marc. Per feina viatgem pel món i en estones lliures molts cops ens posem RAC1, i en concret al Bazar de les Sorpreses. Sentir-vos ens distreu i ens fa sentir a prop de casa. I és per això que volem contribuir a que no us faltin postals. Ara us n'enviem una des de Hong Kong, lloc especial que us recomanem. Una abraçada, doncs, la Rosana i el Marc,
que
ens envien també la seva adreça, per tant rebran contestació des del Masnou, des d'aquí de Barcelona.
Perfecte. I la segona?
Mira, la primera postal que ens arriba. I la segona que ens arriba és... mira, és curiós perquè aquesta setmana he anat a fer una conferència a Arenys de Mar,
sí.
I al final de la xerrada se'm va costar, doncs mira, un dels remitents de la carta que llegeix avui, que és la meitat, per entendre's, perquè són una parella, la Xesca i el Joan. Se'm va costar el Joan i em va dir: escolta, que et vaig enviar una carta, que a veure quan llegeixes, i jo de memòria de dir, crec que toca aquest cap de setmana. I efectivament, ens la va enviar des d'Arenys el dia 8 de novembre. Per tant, res, fa pocs dies. Anem a procedir a la seva obertura, i de dins extraiem diversos fulls amb forma de cartilla de color groc, i podem llegir: Coll Sacreu, novembre del 2023. Benvinguts, Albert i Xavi. Primer de tot, vull demanar-vos disculpes, ja que he traït el meu principi d'enviar-vos una comunicació un cop heu llegit per antena la nostra última missiva.
Yep.
Ben bé, ja fa... Sí, es veu que sí que vam prometre, jo no me'n recordava, la veritat, que ens enviaré una altra carta. El cas és que, continuo dient, ben bé ja fa 5 mesos que vàreu llegir la postal que us vàrem enviar des de Roma i el Vaticà, explicàvem l'episodi que ens vàrem trobar sense programar-ho amb les exèquies del Sant Pare. Avui, 5 de novembre, he assegut davant de l'escriptori per fer-vos arribar unes poques línies i engegar a dida la meva procrastinació abans que es decreti aquell temible i terrible pluricocat. D'aquesta manera us vull explicar que, com gairebé cada diumenge pel matí, després de fer el te amb llet, escoltant la vostra meravella de secció, molts anys de vida al Bazar de les Sorpreses, m'he disposat a fer una sortideta d'uns 50 quilòmetres amb l'avi.
Sortideta, diu, eh? Ah, 50 quilòmetres.
Sí, però espera. El nostre cotxe antic, herència del meu besavi.
Oh, boníssim.
Es tracta d'un Mercedes-Benz de l'any 1957, model 180D, a la sèrie 180, 190 i 220, també se les coneix com Ponton. Jo intento sortir a passejar un cop per setmana perquè així es mantingui en forma. Ja fa 13 anys que el vaig recuperar, el cotxe, del garatge de casa després que es passés 35 anys parat. El mecànic va posar una bateria nova i el tercer intent es va engegar amb el mateix gasoil del dipòsit de feia 35
Què
anys.
Què dius ara?
D'aquesta manera ja fa 13 anys que el disfrutem i espero poder-li passar la meva il·lusió al nostre fill perquè continuï la tradició si li ve de gust. Un cop més rebeu una forta abraçada i aprofitem per desitjar-vos bon Nadal i un millor 2024. Salutacions cordials, la Xesca i el Joan.
És allò de, aquí, si no ens veiem, bon Nadal.
Ah, això mateix, que vagi tot plegat molt bé. I m'envia una postdata que posa: com que no és molt difícil d'endevinar en el que surt a la foto, perquè m'envia també dues fotos, una amb una foto actual, amb una restauració impecable, matrícula de Barcelona 146435, un cotxe d'aquells com els d'abans, és aquells cotxes com els d'abans, i llavors amb una altra fotografia, doncs el mateix cotxe de fa uns quants anys, i ell, doncs quan devia ser un nen de 2 o 3 anys, assegut al palafanc. I llavors el postscriptum diu: com que no és molt difícil d'endevinar el que surt a la foto assegut al paraixocs del cotxe, és un servidor uns 58 anys més jove. No us perdeu la posició de ma mare, perquè hi ha una senyora que està a la passant esquerra de la fotografia esperant, diguem-ne, que el nen caigui per llavors diguem-ne agafar-lo, eh?
Vull dir que
les altres són actuals, també podeu deduir per la coloració, eh? Per tant, doncs, quina fotografia més maca, i sobretot quines emocions automobilístiques que ha compartit la Xesca i el Joan.
Home, els cotxes sempre són importants, són part del record d'una vida i d'una família, vull dir que el conduir-ne un que té això més de mig segle, doncs la veritat és que, o 70 anys pràcticament, doncs imagina la importància que té. Bé, doncs gràcies a la Xesca i al Joan, gràcies a també a la Rosana i al Marc, i evidentment als oients que seguiu escrivint, perquè no haguem de trobar-nos una vegada més amb el Beorlegui fent el patètic i encenent l'alarma del pluricocat. fort. Bé, ja sabeu que el truc és enviar alguna carta al Bazar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, amb el compromís, com sabeu, que l'Albert les llegirà totes i les respondrà una per una. Bé, em conec el camí de memòria, per tant vaig cap al Berlegui, sí. Express. Bona patxoca, arregladet, sí. No sé si és l'any 57 o no, com el Mercedes de la Xesca i el Joan, però vaja. En el cas és que la bandereta avui és bastant, bastant reconeixible, fins i tot per tu, em sembla, Bandera europea, imagineu-la ja, la gent que ens esteu escoltant, bandera vermella amb creu blanca, per tant... Anem a Suïssa, no?
A Suïssa, efectivament. Avui marxem a Suïssa, al llac de Neuchâtel, que és un dels més grans del país, amb una superfície de 218 quilòmetres quadrats, i que es troba envoltat, doncs això, de paisatges naturals, de nombroses vinyes, però també de ciutats que atreuen milers de turistes de la zona i d'arreu del món. I en aquest idíl·lic paisatge s'ha fet una descoberta fa poques setmanes que serà el punt de partida del nostre bazar d'avui. A veure, coneixent que tu, molt fredolic, no ets, però que, a veure,
no soc fredolic,
no ens enganyem.
Però em posen uns fregaos considerables. Sí, ja jo diria que... i jaqueta, no?
Sí. Va. Jo diria que avui sí, sí, perquè, a veure, a més als costats dels llacs sempre fa com més fred, això, no?
Sí,
costat de marítims i tot
la humitat.
Això.
Sí? Sí, sí.
Això mateix.
A Neuchâtel doncs, anem, doncs, val.
Pues vinga, això mateix, va, endavant.
La mare que et va fer fa més fred. No pots mirar-ho...
Sí que va fresqueta, sí.
No, home, coi, és que ho hauries de mirar
sí,
abans.
Sí, però, a veure, jo ho miro al Google, al Google veritat, Weather, però ja saps que això, vull dir, és bastant inexacte, això,
Que hem d'estar gaire estona aquí, Berlegui, no, que tinc home, fred, home,
però,
per favor.
Però i aquests ocellets,
Sí, no, molt macos, Oita. Congelaran aquí.
Oita, que bonic tot. Compte, no rellisquis, que aquí és que estàs acostat. Vigila. A veure si prendrem mal, Xavi.
Per favor, Bueno, què fem aquí?
A veure, mira,
és bonic, és
tot
bonic,
això que veiem... Sí, és pressió. Mira, aquí tenim al davant el llac. El llac, com els mars, poden ser una font molt important de descobertes arqueològiques, perquè... A veure, jo diria que només tenen l'inconvenient que l'aigua, òbviament, fa molt bé moltes coses, però si els materials són bons, de tant en tant, doncs hi ha troballes meravelloses. I ara m'ha vingut al cap, per exemple, que fa uns quants mesos vaig llegir un llibre molt interessant anomenat Mudlarking, on l'autora explicava les troballes que havia fet ella mateixa al riu Tàmesi de Londres, entre marea i marea, objectes que de tota mena, alguns antiquíssims, i que evidenciaven, doncs això, no només el pas de moltes generacions que ens han precedit, sinó també que aquests llocs poden ser, bé, doncs, veritables càpsules del temps. No?
Una mica com el que dèiem l'altre dia, no?, del tema de les ampolles amb missatge, que són càpsules del temps, també.
Ah, això mateix. El cas és que fa pocs dies un equip d'investigadors de l'entitat Arqueologia Cantonal ha fet un descobriment excepcional aquí, en aquest llac. Una canoa de més de 2.500 anys d'antiguitat. Té uns 12 metres de llargada, va ser construïda amb un únic sol tronc de fusta i va ser localitzada en un banc de sorra a la riba nord del llac. Mira, a la part dreta d'allà, on veus
allà? Sí, sí, sí.
Allà és on va ser trobat, a una profunditat, a veure, és que atenció, de només 3 metres i mig. O sigui, només 3 metres, 2.500 anys, 25 segles enterrada.
Allà.
I ara serà transportada amb molta cura a un lloc segur, on serà estudiada, evidentment, analitzada per treure informació que donarà pista sobre com era la zona fa, doncs això, fa tants anys. A mi m'ha cridat l'atenció que aquest vestigi del passat es trobés a 3 metres i mig de la superfície. I així passen moltes descobertes, que només cal gratar una mica, només una miqueta, i ens topem amb aquestes restes que ens han precedit. Sigui quan s'obre una rasa per fer un carrer, o a molt poca distància de la superfície de l'aigua, en aquest cas, doncs, d'un llac. I és per aquest motiu que avui et proposo un nou Bazar de les Sorpreses, el que farà el número 326, que dedicarem a aquest element geogràfic, carregat de simbologia i de història. Avui, el so, ella. Ella... de llac.
Home, em sembla que tenen un atractiu als llacs bastant, bastant evident i bastant inqüestionable, no? Diguem-ne que és un element geogràfic més dins dels que hi hem fet altres, en altres ocasions al bazar, no? Però hem parlat bastant,
sí.
Ja.
Doncs sí, hem parlat, aquí hem passat muntanyes, hem passat a mars, hem passat turons, hem passat rius, hem passat deserts, hem passat selves...
Però els llacs encara no, em sorprèn, sí. Perquè és un element bastant... Trobo que és bastant
que sí?
Cinematogràfic, literari, no? Té molta càrrega.
Sí, sí, els llacs, és a dir, aquests cossos d'aigua generalment dolça, que es troben separats del mar i que es formen en depressions topogràfiques, tenen la particularitat que, home, jo diria que tenim la idea de del que són, però a vegades resulten difícils de distingir d'altres elements, com per exemple, què sé jo, com diferenciem un llac d'una llacuna, per exemple, o d'un estany. Mm-hmm. Poder a nivell popular ho fem per la mida que tenen, no? Vull dir, un estany sembla que sigui una cosa més petiteta, però no sempre és així, perquè fins i tot entre geògrafs hi ha controvèrsies. Per exemple, a l'hora de catalogar els llacs més grans del món, hi ha una limitat en què el llac Superior, els Estats Units i Canadà, o el Victoria a l'Àfrica, són els més grans, amb més de 70.000 quilòmetres quadrats. Però el Caspi, per exemple, el que s'estén entre Europa i Àsia i que té una superfície de més de 370.000 quilòmetres quadrats, en el fons, és un llac, per molt que tothom el conegui, com el mar, clar. El mar Caspi, no?
Clar, clar, però hi ha el coneixement de... Per la mida és un mar, però en el fons, si ho analitzessis segons alguns experts, et dirien que en el fons no deixa de ser un llac, no? Però tenim la idea de quants n'hi ha a la Terra de llacs?
Mira, jo diria que és molt difícil de saber perquè, a veure, entre els petits, els que no són petits, aquells que són llacs, aquells que es discuteixen els geògrafs, alguns no apareixen ni als mapes. Tot i que hi ha un estudi que afirma que hi ha més de 304 milions de llacs a la Terra. Sí. I el que és més interessant és que no només hi ha llacs al nostre planeta.
Fora de la Terra, però això vol dir que hi ha aigua?
Doncs sí, és evident, els experts apunten a dos indrets a l'espai. Un seria Titan, el satèl·lit més gran de Saturn, el sisè planeta del nostre sistema solar, que es troba a uns 1.300 milions de quilòmetres de casa, i que coneixem popularment, doncs, evidentment, perquè Saturn és el dels anells.
Sí.
Una sonda de la NASA va descobrir un oceà subterrani d'aigua líquida.
Ostres!
El descobriment, que va tenir lloc fa uns 10 anys, va ser molt important, perquè es va saber que Titan té moltes semblances en com era la Terra fa milions d'anys. I això podria proporcionar moltíssima informació sobre com ha evolucionat el nostre planeta, tot i que, clar, estem parlant de molts milions de quilòmetres, de molta distància, i resulta extremadament difícil per entendre'ns a treure'n conclusions, si més no científiques, no?
Els llacs de Titan, per tant, que és un dels satèl·lits de Saturn. I l'altre?
Doncs mira, un altre que ens queda com relativament a prop, que és el planeta Mart, que també podria haver ocultat un sistema de llacs sota els seus glaciars, segons ho va revelar un equip científic que va aventurar que en alguns d'aquests indrets, fa milions d'anys, hi podia haver-hi vida. Però vaja, no deixen de ser teories i especulacions, eh? Mm-hmm. I més quan entrem en planeta Mart i entrem a l'espai, i de seguida tenim els marcianitos aquí a tocar la cantonada,
La càrrega també literària que s'ha fet al voltant de la sortida de l'espai i dona lloc a aquest tipus d'especulacions, sí.
I tant, i tant. Tot són teories o llegendes, com una de les que explica el mite artúric que és la dama del llac.
Com un dels grans mites d'Artur, no? De les llegendes artúriques de Camelot i d'Excalibur i tot, això, no?
De tota aquesta colla, la dama del llac, de fet, és un dels personatges de la llegenda artúrica, el de Merlí, Lancelot, Perceval, la taula rodona, Camelot i la recerca, evidentment, del Sant Graal. En aquest mite hi ha l'espasa Excalibur clavada a la pedra, però una de les versions apunta que aquesta espasa és proporcionada per una dama del llac que la lliura a l'heroi. Sí, la idea que... A veure,
sí, llavors l'espasa surt de dintre del llac o està clavada en una pedra?
Bueno, depèn de la versió. O sigui, segurament que a nosaltres ens tenim més en ment la versió de la pedra, perquè hem vist Merlin l'encantador del Walt Disney, per entendre'ns, que no pas l'altra versió, que és la del llac. És a dir, del llac sorgeix una mà que llança l'espasa. Mira, això surt precisament a la pel·lícula Excalibur, d'en John Boorman. Surt aquesta alteralitat del mite, no? També això es relaciona amb un altre personatge de la colla, que és Lancelot del llac. El seu origen, evidentment, és molt antic, probablement pagà, i es podria remuntar a la mitologia celta, tot i que també està present en altres cultures. La figura de la dama acostuma a exercir sempre una funció protectora, però a vegades pot ser també malèfica i monstruosa. I parlant de monstres, quin és el més conegut de tot un llac? Doncs, òbviament, en Nessie.
Terreny de la llegenda, anem cap a Escòcia, sí. Zona ombrívola, d'alguna manera. Però hem de reconèixer, Albert, que és veritat que la idea de que els llacs tenen un monstre propi és molt extensa, no? Perquè la diferència, precisament amb un mar, que és que hi ha una sèrie de rotació, d'alguna manera, si hi ha algun tipus d'ésser viu en el seu interior, pot ser-hi i pot haver marxat. Clar, el llac, no, si hi ha un ésser allà, està allà, continua sent allà durant molt de temps, no? Suposo que aquí és el que li dona la càrrega de profunditat de que pràcticament a tots els llacs hi ha algun tipus de monstre.
Sí, sí, i a vegades és una idea que és antiquíssima, vull dir, els antics, diguem-ne, proporcionaven tant els llacs com els mars monstres de tota mena, no? Només ha sigut amb els anys, amb els segles, que els descobriments, la ciència, han erradicat tots aquests mites, totes aquestes llegendes, però hi ha algunes que, malgrat les evidències, es neguen a desaparèixer.
Clar.
En totes les cultures hi ha monstres als llacs, però, noi, no sé què tindrà en Nessie, el monstre al llac Ness, perquè acabi pervivint malgrat les contundents proves que hi ha al respecte, no? Recordem, el monstre del llac Ness és una criatura llegendària que es diu que habita en aquell llac d'aigua dolça prop de la ciutat d'Inverness. Clar, a més, Inverness és una ciutat que té reminiscències experianes, perquè el seu Macbeth en parla del bosc d'Inverness, eh? Vull dir, és una de les tres profecies que fan les bruixes quan són preguntades per Macbeth sobre què és el que farà per coronar-se rei, no? Bé, la referència més antiga de monstre, clar, és de fa 15 segles.
Mare
15 no. segles. Home, a veure, per molt immortal que sigui aquest monstre, clar, com a mínim hi hauran d'haver-hi dos monstres perquè es puguin, diguem-ne, tenir monstrets, no?,
sí,
per entendre's,
sí, sí.
Perquè si no, noia, m'explicaràs un monstre que visqui des de fa 15 segles. Però sí, la primera referència és de l'any del senyor del 565 a la Vita Columbae. I no serà fins molt relativament recent, a finals del segle XIX, o al 1868, quan apareix la primera descripció moderna en un diari. Però la febre no arrencarà fins fa gairebé 100 anys, a 1930, quan els diaris es van fer ressò de diversos, diguem-ne, albiraments. El 12 de novembre de l'any 1933, per tant, ara tot just fa 90 anys, un tal Becerel va fer la foto, diguem, oficial, la més coneguda de monstre, però que és la que cimentarà el mite i que ha perdurat fins als nostres dies. I amb el temps, tot i que va confessar que l'imatge estava trucada i que el suposat monstre estava fet amb fang enganxat a un submarí de joguina que va posar l'aigua, però malgrat aquesta idea que ha estat, diguem-ne, desmentida centenars de vegades, encara hi ha qui creu, no? És com el mite del Walt Disney congelat, que és d'aquelles
sí,
idees
és veritat,
que jo vaig explicar sempre a cada conferència, no? I sí, malgrat les reiterades demostracions que el monstre és només un mite, doncs aquest ha acabat perdurant. A veure, de fet, el 2014...
És que ho fa, Albert, és normal, ho fa molt més interessant, no?
Clar! Ei. Home, la realitat és molt més avorrida, Xavi.
Va,
és que és això. La imaginació sempre és molt més interessant que no pas la prosaica realitat, no? I de tant en tant hi ha alguna pista, alguna cosa que la gent s'hi agafa per dir, veus, ho veus? Jo ho deia, això, eh? Llavors surten els negacionistes i diuen, veus, clar, aquests interessa, per què sé jo quins interessos, no? El 2014, per exemple, va rebre un nou impuls quan l'Apple Maps va fotografiar via satèl·lit al llac i semblava captar unes ombres que podrien recordar un monstre que posteriorment, evidentment, van ser refutades. Fa poques setmanes es va fer una altra expedició, la més exhaustiva dels darrers 50 anys, on amb submarins, drons, un centenar de voluntaris van tornar a pentinar el llac, però, com us podeu imaginar, res de res. En fi, però això no serà la fi del monstre, perquè són aquella mena de llegendes, tal com deies, que van perdurant. I a casa nostra, home, a casa nostra, jo diria que el més semblant que hem tingut a un monstre va ser, bueno, una carpa. I no un llac, sinó un estany. La carpa Ramona a Banyoles.
De dir que a Banyoles també hi ha la llegenda d'un monstre dins del llac,
sí,
el que passa
sí,
és que la carpa
sí, sí.
Poc monstre és, diguem-ne. Però almenys va existir, això sí.
Sí, sí, no, i tant. Jo estic convençut que molts oients la recordaran. Jo, de fet, de petit vaig anar a Banyoles i l'únic que recordo de Banyoles són dues coses. El famós negre, per entendre'ns, que era quan encara es podia visitar, i la famosa carpa. Re de les finques modernistes,
no,
re del bressol,
no.
De re.
I mira que és bonic Banyoles, de veritat, però bueno.
És preciós, és una vila maquíssima. definitiva. I, doncs això que deia, no? La carpa Ramona va ser un peix llegendari que va viure durant més de 60 anys i que va arribar a pesar 15 quilos. El seu origen es remunta a l'any 1910, quan va tenir lloc la festa del peix. I en aquesta celebració, els nens i nenes de la vila van ser cridats a llançar a l'aigua de l'estany peixos de tota mena que els havien entregat en peixeres de vidre. I a partir de llavors, l'estany es va poblar de noves espècies i d'entre tots els alevins, al cap dels anys, la Ramona va destacar per la seva longevitat i la seva mida, que anava variant segons l'exageració, això sí, de qui ho explicava. Perquè això també, també ho té, això, eh? Es diu que va créixer fora mida gràcies als cacauets amb closca que els visitants li anaven donant. I crec que quan va morir, la van dissecar i tots. L'any passat li van dedicar, per cert, una mona de Pasqua.
Déu-n'hi-do.
Són aquella mena d'històries que són fascinants i molt, molt entretingudes, eh? Va, i si el llac de Banyoles tenia carpes, el de Tchaikovsky tenia cignes.
Quina meravella, eh?
Sí, jo tinc molta, molta, moltíssima debilitat per Tchaikovsky, no només per aquests ballets tan famosos, el Llac de Cignes, la Bella Dorment, el Trencanous, sinó també per les seves sis extraordinàries sinfonies i un munt de peces que fan que sigui un dels compositors. Veus, i aquí la crítica, malgrat que en el seu moment sempre s'hi va posicionar una mica en contra, l'ha acabat acceptant com un dels grans noms, evidentment, del romanticisme rus de la segona meitat del segle XIX. Aquest que estem escoltant és el primer dels tres ballets que va compondre, és un dels més grans d'aquest compositor. Recordem, de vida atormentada per la seva homosexualitat, que la puritana societat de l'època, òbviament, mai va acceptar. La seva mort prematura, 53 anys i per causes mai del tot aclarides, tot i que sembla que va ser un suïcidi, doncs, bé, van fer que malauradament no poguéssim gaudir de moltes més mostres del seu talent. Quan tenia 27 anys, l'any 1877, va estrenar l'adaptació musical d'un conte rus, El Llac dels Cignes, i ho va fer amb el llegendari Teatre Bolshoi de Moscou, malgrat el seu fracàs de crítica i de públic, i amb els anys acabat a convertint-se en el paradigma de ballet, amb intèrpretes com, evidentment, la llegendària Pavlova o el no menys mític Nureyev. La seva música és molt popular, ha sortit a un sens fi de pel·lícules, i, home, ja que parlem de pel·lícules i de cinema, dos films amb de llacs ben romàntics, un amb un primer amor i un altre de ben madur.
A wooden ship.
Fire!
A fire at sea.
Up you go!
And two young children are cast adrift. Fortune washes them ashore on a fertile isle. But fate deserts them, and they are left utterly alone.
Què és això, Albert?
Mira, això és el tràiler d'una pel·lícula molt, molt popular que va erotitzar tota una generació fa més de 40 anys i que es deia El Lago Azul.
Ah, sí.
Dirigida per Randall Kleiser l'any 80 amb Brooke Shields de protagonista. Amb alguns oients, els que siguin més veterans, la recordaran. Un nen i una nena són abandonats a una illa deserta, on amb el temps i quan es facin grandets descobriran l'amor. I malgrat el seu plantejament tan simple, banal, jo diria que vulgar, va comptar, això sí, amb una excel·lent fotografia de Néstor Almendros, la música d'en Basil Poledouris, però és una pel·lícula que, bueno, va enlluernar, tothom recorda, bé, tothom recorda sobretot a la Brooke Shields, per entendre'ns, del Lago Azul. Per aquell qui la vulgui i s'atreveixi a recuperar-la, es pot veure a Netflix, Amazon i Apple TV, entre d'altres. No sé si tu la coneixes, aquesta pel·lícula.
Sí, jo, no, recordo flaixos, eh? L'he vista fa anys i a trossos, em sembla, o sigui que no per mi no va ser un impacte, jo era una criatura, eh? Però, de fet, quan va sortir la pel·lícula no havia ni nascut, imagina't.
Sí, que no, per això.
Digues.
No, que a més, 17 anys més tard es van perpetrar una mena de segona part que es deia Regreso al Lago Azul.
Imagina't.
Vull dir que i era exactament igual, eh? Vull dir que va ser que, evidentment, canviat els nois.
Ens parlaves d'un primer amor en aquesta primera pel·lícula.
Sí.
Queda la pel·lícula amb un amor més, diguem-ne, més madur.
Un amor més madur que també té un llac de transfons. Estem parlant d'Un mes en el lago.
Lauren Films le invita a escapar a un lugar tan encantador.
¿Me acompaña?
Oh, no quisiera molestar.
No, no molesta.
Un mundo tan romántico
¿Cuánto se quedará aquí?
Que tiene el poder de activar la imagen.
Els trailers, Beorlegui.
Ai, els trailers. I aquesta veu que era fabulosa, la veu del Joaquín Muñoz, que era la veu oficial de trailers, quan en una pel·lícula sonava la ràdio o hi havia algun presentador d'alguna televisió, sempre era aquesta fantàstica veu d'en Joaquín Muñoz. I sí, aquí tenim el trailer d'una pel·lícula petiteta però encantadora, dirigida per John Irving l'any 94, amb Vanessa Redgrave, Uma Thurman i Edward Fox de protagonistes. De fet, escoltàvem aquí de fons les veus de la fantàstica Marilisa Solà i també crec recordar que eren Dionisio Macías. L'acció se situa en un hotel al llac de Como, a Itàlia, abans de la Segona Guerra Mundial, i explica la història d'una dona ja madura, que sempre ha estiuejat allí, i que un estiu coneix a un anglès que la trau, tot i que ell sembla que està interessat per una joveneta. Una pel·lícula deliciosa, no és cap obra mestra, però clar, si està ambientada a Como, a Itàlia...
Home, és que clar...
Si surt la Vanessa Redgrave. Clar, jo quan vaig anar a Itàlia, per cert, una de les vegades que vaig anar a Itàlia, vaig anar a Como i vaig anar al lloc on es va rodar la pel·lícula, perquè ja saps que tinc un punt mitòman.
Sí, sí,
i vaig anar allà i em vaig presentar allà i vaig... Bueno, amb el meu italià vaig saporrejar i em va dir, no, mi dispiace, signore, no si puede pasar, è una residenza privata. Llavors, clar, era un lloc que no es podia passar. Però vaja, vaig estar en llocs en què s'havia rodat aquesta pel·lícula que em va fer com molta gràcia.
Has tret el cap en molts llacs o no? Perquè el de Como, clar, té aquesta mena de...
Sí,
d'aura de gran llac, eh?
Sí, però comparteixo amb tu aquesta idea que són llocs, són escenaris que tenen un punt màgic, un punt gairebé sobrenatural, i no et sabria dir exactament per què, però la placidesa d'un llac que pot arribar a resultar tan serena com gairebé inquietant.
Sí, com tenebrosa, no? O sigui, és escenari de grans històries d'amor i grans històries de terror, per altra banda, també, no? O sigui, sí, aquesta és una de les gràcies, jo tinc la impressió dels llacs. Bé, Beorlegui, doncs ja quedarem a Como per anar-hi algun dia, si de cas.
Clar que sí.
I mantenir, no sé si una història d'amor o de terror. Berlegui, que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
Igualment, Xavi. Adéu.
RAC 1. Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
La vida passa pel davant, però igual que passa...
Torna l'alegria que passa, l'últim musical de Degoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos i les emocions d'un poble gris. L'alegria que passa de Degoll de Gom. Dos únics mesos al Poliorama. T'emocionaràs.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix a Cinesa de Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores i serpientes amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Del 17 al 19 de novembre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a l'impressionant recinte modernista de Sant Pau.
Vine a la tercera edició del Shops Fashion en Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem al recinte modernista de Sant Pau. Entrada lliure. Més info a les nostres xarxes socials.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.